Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines.
Sentiu-vos benvinguts i benvingudes al nostre particular cau, la cova d'en Plató. Des d'aquí volem fer l'esforç d'acostar-vos certs tipus d'informacions i opinions rarament presentats als mitjans d'informació convencionals. Nova consciència, pensament alternatiu, noves propostes ètiques, socials, espirituals, humanes, en definitiva, enfocades cap a un nou paradigma. La cova d'en Plató, un espai quincenal dedicat a les versions alternatives de la realitat. Sentiu-vos benvinguts i benvingudes. Hola, amics i amigues, aquí comença aquesta primera edició de La caverna d'en Plató. Com heu sentit, doncs, aquest és un programa que es dedicarà doncs, a divulgar certes informacions que generalment són poc conegudes en l'àmbit de la informació convencional i la premsa escrita convencional, normal, els diaris, la televisió, la ràdio. Aquí procurarem fer donar un altre tipus de visió. I us preguntareu aquest nom, aquest programa, d'on surt. No? El cert és que fa ja uns quants segles va existir un filòsof anomenat Plató que va contribuir i molt en el pensament que podríem dir occidental, oi? Aquest filòsof en Plató, doncs, a part de per moltes altres coses que ens va deixar, doncs, entre altres, és famós pels mites el seu mite de la caverna. I us passarem a explicar mínimament de què va aquest mite. En el mite de la caverna, Plató relata l'existència d'uns homes captius des del naixement a l'interior d'una fosca caverna. Són presoners lligats de cames i coll, de manera que es veuen obligats a mirar sempre endavant, sense poder mai girar el cap. La llum que il·lumina l'antre prové d'un foc encès darrere d'ells. Plató, per boca de Sòcrates, ens diu que imaginem un camí elevat i llarg entre els presoners i el foc, on s'ha construït un mur per on passen uns homes que porten tota mena de figures que els sobrepassen. Aquests homes a vegades enraonen i a vegades callen. Els captius no poden veure res més que les ombres de les figures projectades pel foc a la paret de la caverna. I mancats d'una altra educació, es pensen que les ombres que veuen són els objectes reals. La mateixa realitat. Però Plató ens convida a imaginar que un d'aquests captius comença a relacionar els sons amb les figures i comença a veure que es pot treure les cadenes i que pot caminar i sortir amb molt d'esforç de la caverna. Un cop hauria sortit, la llum del sol l'enlluernaria i hauria de buscar les ombres i les coses reflectides a l'aigua. Més endavant, s'acostumaria a mirar els objectes mateixos i a la fi descobriria la realitat i el que les coses són i podria contemplar-les amb tota la seva esplendor. Però el mite no acaba aquí, sinó que Sòcrates fa entrar de nou el presoner a l'interior de la caverna, perquè té l'obligació moral d'explicar-ho als altres presoners i alhora convèncer-los que viuen en l'engany i en la falsedat. Però la gent presonera, alienada des de la infància, el prenen per boig i se'n riuen i fins i tot asseguren que si algú intentés deslligar-los i fer-los pujar per la bruta caverna, el matarien. Doncs sí, amics, amics i amigues, aquest és el mite de la caverna, breument explicat, i que fonamentalment explica que la realitat no sempre és el que sembla o el que ens expliquen. En aquest programa tractarem d'esbrinar una mica més de què va això de la realitat. Fins que, com aquest és el nostre primer programa, podem dir el programa pilot, doncs de moment ens dedicarem a fer una petita repassada i algun petit comentari sobre temes que poden estar involucrats en la foscor de la caverna. qui som, d'on venim, què fem aquí, cap on anem. Hi ha uns gasos realment més nobles que uns altres. Sí. Moltes preguntes i potser molt poques respostes, no? Anem a mirar, a desbrinar una mica més, de ficar una mica de llum a dintre d'aquesta caverna. Avui dia existeixen coses que, per exemple, dintre de la física, doncs, la física quàntica, la mecànica quàntica, no? Està posant en qüestió, doncs, molts dels paradigmes que tothom tenia per donats i per, bueno, absolutament assumits, no? Però avui dia sabem coses tan que ens fan posar una mica, doncs, allò que ens resituen, no?, dintre del context existencial, doncs, com que el temps no existeix, per exemple, no?, que la realitat, de fet, només és una percepció i una construcció mental que fem posteriorment cadascú de nosaltres amb els seus cervellets. Doncs aquest és un dels temes que tocarem a la cova d'en Plató. Procurarem a cada programa, sempre que sigui possible, evidentment, doncs portar un convidat a qui entrevistar i que sigui interessat en la matèria. Aquest que us parla és un neòfit, un interessat en aquestes coses, no? No és en absolut una persona amb molt coneixement. Només faig ràdio. En física d'avantguàrdia existeixen noms com el Nassim Haramein, Dan Winter i d'altres que ja proposen, comencen a proposar teories que aquesta afirmació que he fet fa uns moments, doncs, agafant pes, no? O sigui, ells tenen la capacitat d'argumentar sobre això. Lligant amb aquest tema de ciència d'avantguàrdia, noves tecnologies, existeix el tema de les tecnologies censurades. No sé si esteu informats de que avui dia ens belluguem a partir d'un invent del segle XIX que es diu motor de combustió interna. Fonamentalment funciona cremant hidrocarburs i a partir d'aquí, doncs, aprofita certes capacitats explosives per moure bieles, no? I que això, doncs, s'acabi transmitint en unes rodes, no? Avui dia existeixen, de fet, no? Mètodes que, evidentment, és el que sol passar amb aquest tipus de coses, no? Com que hi ha tants interessos pel mig, doncs mai acaben de sortir a la llum, no? I sí que es poden veure per internet, petits vídeos on hi ha gent que demostra que això és real. Però clar, mai es dona la iniciativa de que això es porti a un nivell general. Evidentment, doncs, la gent que ha intentat portar això fins al final, els inventors, doncs, solen ser víctimes d'estranys accidents o solen suïcidar-se d'una manera, bueno, doncs, com a mínim molt sospitosa, no? Imagineu el que seria un món amb energia lliure, no? S'acabarien els problemes del món. Es podria generar aigua a partir del vapor de l'aire, per exemple, a qualsevol desert. Cada casa podria tenir el seu petit generador, sense tenir que dependre de que un mal dia caigui un llamp a la red i ens quedem sense llum, per exemple, no? O de que la nostra electricitat provingui de centrals nuclears que deixaran uns residus que els nets dels nets, dels nostres nets i besnets, doncs encara hauran de suportar, no? I clar, doncs, llavors, si un es fica a internet, doncs comença a veure coses com que existeix un govern ocult, que no és el govern que mana. I llavors, a partir de que un es planteja aquestes coses, doncs comença a veure que potser les anomenades crisis en realitat no són crisis, sinó que són una forma de robar, que rarament, últimament, passen uns avions que deixen unes esteles que no acaben de marxar mai, no? Els que ja tenim una certa edat podem recordar perfectament que això els avions ho han fet sempre, únicament que duraven uns segons i marxaven, no? I d'un temps cap aquí, doncs això ha deixat de passar. Les esteles no només no se'n van, sinó que s'ajunten entre elles i acaben formant com una mena de núvol estrany i que no hauria de ser anar allà, no? En fi, és una altra de les coses que plantejarem i esperem trobar un especialista amb el que puguem parlar també sobre aquest tema. També en tot el que és el conspiracionisme que tant corre per la red ara, bueno, jo crec que al final és una forma de ficar negativitat, una forma més de ficar negativitat dintre de tot l'ambient, no? Però bueno, tot aquest conspiracionisme al final el que fa és fer pensar, no? I un se n'adona o un pensa, no? I, bueno, i com és que aquests governs que tenim, no? Ho estem patint molt per aquí últimament, doncs es dediquen a legislar en contra dels ciutadans en lloc de fer-ho al seu favor, no? I bueno, doncs es dediquen a beneficiar empreses, no corporacions. Llavors és quan surt el tema dels Illuminati, no? Bueno, no sé si n'heu sentit a parlar dels Illuminati, és una suposada mena de secta, mai no sap què dir, d'una gent que es dedica a ajuntar-se únicament pel propi benefici i bueno, doncs, sense tenir en compte els resultats de la majoria, no? Que som nosaltres els que patim, no? Aquest tipus de coses. Els Illuminati. Això donaria per fer ja tot un any de programes. En fi. Thank you. Tenim més temes per tractar. Evidentment tenim els grans enigmes de la humanitat d'avui, d'ahir i de sempre. Diguis el tema ovnis extraterrestres, què està passant, d'on venen, qui són, què se'ls ha perdut per aquí. Portarem convidats per aquest tema. I què passa quan la gent es mor? Hi ha vida després de la mort? No hi ha vida després de la mort? Hi ha una vida que és com una mort? En fi, aquest és el gran tema, no? Aquest és el tema que, bueno, quan trobem el convidat adequat, segur que tenim per diversos programes. I molt més, tenim el tema dels continents perduts, l'Atlàntida i Lemúria, per exemple, no? Humanitats que van existir abans que la nostra. Van ser, no van ser? Quines proves hi ha d'això? També esperem trobar un convidat per parlar-ne. I, en fi, no sé si heu vist la pel·lícula. Em refereixo a la pel·lícula Matrix. Aquella teoria que diu que, en realitat, tot això que sentim, tot això que notem, tot això que ara esteu escoltant, en realitat, és un programa d'ordinador. Això diu la pel·lícula, no? És un programa d'ordinador. Bueno, la realitat és que probablement no és un programa d'ordinador, sinó que les nostres ments estan manipulades. D'això hi havia un nebot, penso que era de Freud, que era un crac. Va ser la persona que va fer fumar les dones als Estats Units. O sigui, imagineu fins a quin punt arriba el cas, no? Una empresa, doncs, planteja un senyor que és nebot de Freud com pot incrementar les seves vendes, com pot fer fumar les dones, que en aquella època, estic parlant de potser els anys 40 aproximadament, màxim als 50, doncs no només no fumaven, sinó que estava mal vist en aquella època que una dona fumés, no? Doncs aquest home va ser el que va aconseguir que les dones, si fumeu, les que escolteu, fumessin. En fi, ja veieu que tema per córrer n'hi ha, eh? Més temes que tractarem, evidentment, seran els temes relacionats amb la salut i amb les teràpies alternatives, oi? Avui dia, doncs, la gent es comença a donar compte de que molts dels medicaments que està prenent, pel motiu que sigui, generalment de salut, evidentment, no? De qualsevol tipus de problema de salut, doncs, home, sí, ajuden, però curar no curen, no? Els medicaments generalment es limiten a mantenir les vendes del medicament, i això s'aconsegueix no curant, sinó mantenint un nivell raonable vida, d'existència de Dalé, no? Clar, quan passen coses com les que estan passant els últims dies, on s'està tornant a crear aquesta paranoia amb la salut, amb tot el tema de l'èbola, no? Doncs, bueno, surten, ahir mateix ho vaig poder veure, no? A un senyor que es diu Pàmies de Lleida, un pagès de Lleida, no? Va ser el que va començar a funcionar amb teràpies, amb herbes, diguem, quan ell va començar a tenir problemes de salut degut a totes les substàncies químiques que ell ficava en el seu camp. A partir d'aquí, algun dia ell va prendre la decisió de donar-li la volta a tot, no? Es va adonar que la seva terra, doncs, només funcionava si li aportava aquells productes químics. Havia deixat de ser orgànica, realment, d'estar viva. I, bueno, doncs, una mica, doncs, s'havia convertit en una factoria de fer verdura no gaire sana, eh? A partir d'aquí, aquest home, doncs, sobretot va ser conegut pel tema de l'estèvia. L'estèvia és un edulcorant a partir d'una planta, si no estic mal informat, més aviat equatorial, encara que es pot cultivar perfectament aquí, i que és un perfecte substitutiu pel sucre, que és tan dolent, no? I no només això fa l'estèvia, sinó que a més resulta que té nassos la cosa, no? Que pot ajudar i molt, inclús curar problemes de diabetes, oi? Doncs aquest home deia que en realitat això de l'èbola, bueno, com totes les altres campanyes que s'han vingut fent els últims anys de megaepidèmies d'aquest estil, doncs, bueno, un cop més del que es tracta és de ficar la por al cos de la gent, no? I al final, en última instància, del que es tracta és de que es traurà una vacuna més o menys efectiva per a aquests casos. Generalment no sol ser gaire efectiva, però com que del que es tracta és de vendre la vacuna, doncs això és secundari, no? Per una altra part, cal comentar que, curiosament, l'exèrcit dels Estats Units ha patentat, sí, sí, patentat, ha registrat la patent del virus de l'èbola. No sé, això a mi em dona tant que pensar que, bueno, he deixat de creure en res d'això, no? En definitiva, el que ve a dir aquest home és que el que s'ha de fer és tenir una alimentació sana, una vida sana, i a partir d'aquí els problemes de salut generalment solen tenir la tendència a millorar molt, si no a solucionar-se definitivament, oi? I això també ho feia extensiu al tema de l'èbola. En aquest cas, doncs, ell donava una combinació de dues plantes que assegurava ahir, almenys que era quan es va penjar aquest vídeo que vaig veure, doncs, que podien eliminar tranquil·lament aquest problema en pocs dies. I si ens ho parem a pensar, l'èbola és una epidèmia, els primers brots van ser cap als anys 90, i la veritat, allà no ha hagut cap epidèmia, no? I els mèdics occidentals diran el que els hi toqui dir, però el cert és que els curanders d'allà són els que han guarit la gent que s'ha contagiat d'èbola des de llavors ençà. Vull dir, això és real. O sigui, que ens ho diguin o no per un mitjà convencional és el que farà que la gent es convenci o no de que això és real. Com que no ho diran perquè també responen a uns interessos aquests mitjans, doncs, bueno, aquí ens queda fer aquesta petita labor d'aquest jugarret que es diu Sant Feliu de Codines, i des d'aquesta petita emissora, però molt digna, que tenim els codinencs. Thank you. Ai, la Matrix, la Matrix. Bueno, ja sabeu, no? Jo de que la millor presó és aquella de la que no es poden veure els barrots. I, bueno, doncs és el cas, no? Humans esclaus, menjadors de medicaments, menjadors de menjar de poca qualitat, així ens es volen. Així és que la nostra obligació és no deixar que això sigui així. Venint una mica a col·lació d'aquest tema, doncs, evidentment també parlarem de teràpies alternatives. Avui dia hi ha milions, diria gairebé, de teràpies alternatives basats en les coses més diverses. No? Jo acabo arribant a la conclusió de que en realitat tot és holístic, tot té a veure amb tot i tot està integrat amb tot. Tot està interrelacionat. I que al final del que es tracta una mica doncs és de, bueno, doncs d'actuar sobre una certa vessant perquè això d'alguna manera reverberi sobre la resta de l'organisme, no? Hi ha gent que treballa sobre el tema de les energies, hi ha gent que treballa, els osteòpates, per exemple, sobre l'equilibri de l'esquelet, de l'ossamenta, no? De la persona. Hi ha terapeutes que treballen fonamentalment sobre hipnosis, hi ha terapeutes que treballen basant-se en plantes, hi ha terapeutes que treballen en quelcom tan subtil com és la rosada que deixa el matí, la nit, sobre els pètals de les flors. Oi? D'aquí en treuen el que en diuen flores de Bach. músic que heu estat sentint és en Craig Chacuico, que era l'antic guitarra d'una coneguda banda als anys 70, finals de 60 i 70, que era Jefferson Airplanes, no recordo malament. Bé, comentari musical al marge, doncs seguim amb el programa. I en un programa d'aquest estil, doncs no podíem deixar de tocar el tema dels psicotròpics, enteògens i tot aquest tipus de substàncies que omplen, obren el camp de visió espiritual. Llavors aquí procurarem portar algun entès en temes com ayahuasca. Ayahuasca, no sé si sabeu que és una liana tropical, bueno, en realitat és amazònica més que tropical, per ser més exacte, i que des de fa llargs, des de sempre, vaja, doncs és utilitzada per les tribus amazòniques, doncs, per establir contacte, doncs, amb els seus esperits, amb els seus guies, o senzillament, o no tan senzillament, doncs, per omplir, obrir el camp de visió, no? Hi ha gent que, perquè ho he conegut, ho he viscut, que es dedica a aprendre ayahuasca, doncs, com a forma de creixement personal per realment obrir més el seu esperit, i altra gent, doncs, bueno, que diguem que això ho posa més al nivell de menjar-se una pastilla, no? Però això ja és una qüestió de cadascú. El tema és que aquestes plantes, enteògens, plantes màgiques o de poder, doncs al llarg del temps han estat utilitzades per totes les cultures, doncs a l'hora de, per totes les cultures, per alguns elements determinats de les cultures, no es tractava de que la gent es drogués a sac, sinó que, bueno, quan era necessari quelcom, doncs el xaman de la tribu, doncs es fotia una sessió per contactar amb el guia que li pogués donar el consell que necessitava obtenir en aquell moment, no? Res més que això. Res més i res menys, vaja. Per cert, en aquest sentit, doncs he triat una cançó que m'agradarà molt posar-vos, que es diu El xarop del xaman. I si tot va bé, la sentireu ara.
Caleidoscopi de l'amor i els colors de l'univers ens portaran molt més enllà d'on solíem arribar. Veiem com les flames del foc, veiem la dansa de l'amor. Obre les portes del meu cor, la ment s'estova i s'adorm, s'estenen les ales que fan volar els coloms. Veiem com la pluja i el vent, veiem i donem gràcies que tot es fa present. Hey! Dels pèls surten les arrels, del cap flors de plata que es reguen des del cel. Yeah. vida una nova flor. Les serps ara canvien la pell. M'agrada el teu somriure i puc sentir el teu plor. Veiem com les flames del foc, veiem la dansa de l'amor. Hey! Cants de balena, ulls de ligot, urpes de tigre, visió de bruixot. Neteja amb el cor, amb el top del tambor. Abraça'm i porta'm més enllà de la mort. Ballem com la pluja i el vent. Ballem i donem gràcies, que tot es fa present. Hey! Dels peus surten les arrels, del cap flors de plata que es reguen des del cel.
Cert que a Europa tradicionalment l'enteogen que s'ha pres sempre és el Reichwort, científicament conegut com a Amanita muscaria, i que suposo que d'aquí deu venir aquesta frase tan nostrada que és allò de estar tocat del bolet. I bé, com la espirituositat i la espiritualitat, doncs, si més no tenen una arrel comuna lingüística, doncs passem a temes d'espiritualitat. I aquí doncs ens trobem en que tota la vida hem tingut déus per aquí i per allà en aquest planeta, no? De tots els colors, de totes les maneres, i no sé, en general tenen la... com una característica comuna, és que no solen ser gaire bona gent, eh? Tenen com una tendència a demanar sang de la gent i a que se'ls hi facin sacrificis. Quina mena de déu? És un déu que necessita que la gent es mati perquè ell s'hi senti content. Vaja, vaig a reprimir el que penso sobre aquests déus. Però us podeu fer la idea de que la meva imatge d'ells no és gaire positiva, no? Fa l'efecte de que la humanitat al llarg del temps doncs, ha estat controlada per certs ens, segurament ni tan sols pertanyents a aquesta nostra dimensió en la que estem existint, la tercera, sinó que probablement són éssers que estan en alguna dimensió per sobre i que bueno, doncs, tenen la possibilitat de manipular-nos sense que nosaltres ni tan sols ens adonem, no? O això és el que diuen certes teories. També tenim el tema de la reencarnació. Realment la gent torna, quan és mort, torna a tenir una altra vida, a agafar un altre cos, o no, o sí, o què, o per què, i quin sentit té tot això. En fi, de tot això segur que trobem algú que ens vingui a parlar. I molt directament relacionat amb aquest tema, doncs, tocarem el tema de la glàndula pineal. La glàndula pineal és una petita glàndula que tenim al centre del cervell, molt calcificada generalment, quan la gent agafa una certa edat, per, bueno, no portem massa bona vida, per dir-ho així, no? I bueno, sembla ser que està molt relacionada, doncs, amb tot el que té a veure amb percepcions que van més enllà de les percepcions normals que té la gent normal. No vull dir que qui tingui la pineal molt desperta no sigui normal. Però no és gaire habitual, no? La pineal la gent la tenim molt i molt calcificada. En fi, també parlarem de dimensions paral·leles i realitats paral·leles, metafísica en general, no? Allò de que la realitat, en realitat, només està, valga la redundància, si dicen estos casos, només està dintre del nostre cap. És una recreació que fem a partir dels impulsos elèctrics que reben els nostres sentits i descodifica el nostre cervell, oi? Per aquí hi hauria molt a parlar. Les últimes teories diuen que la realitat únicament és vibració, i que la matèria, de fet, només existeix quan algú està disposat a voler-la mirar, no? S'han gastat una porrada de milions en fer un mega anell allà entre Suïssa, Itàlia i França, l'accelerador de partícules, li diuen, per demostrar coses d'aquest estil. No estic dient tonteries, no? En fi, que segons aquestes teories, doncs la realitat, el que vulguem, el que sigui la realitat, doncs només existeix a partir de que nosaltres estem allà per poder contemplar-la o poder-la percebre. I en fi, aquí a la cova tenim un jugarret al final, aquí al final de la cova, un cau. I allà és on viu en Playton. En Playton és un tataranet de Plató, que bueno, no sabia, no tenia un lloc on anar a parar, i finalment, doncs mira, aquí l'hem acollit, ja que havia viscut el seu avi per aquí. Doncs ens hem pensat, va, total, si és una herència que té ell, no? I bueno, aquest noi es dedica, és una mica artista, toca la guitarra, fa poesia, i avui, per acabar el programa, doncs ens farà una petita recita d'ell. Oi? Ara ho sentirem.